vinguts de fora, principalment de països europeus, com ara Alemanya i també Anglaterra.
Tenim 17 graus a Llubí, 18 a Sant Miquel de Balenzat, 17 a Cala Mora i arribam a les 11 i 4 minuts. Més notícies, IB3 Ràdio, al punt de les 12.
L'actualitat més pròxima, cada hora, a IB3 Ràdio.
IB3 Ràdio. La ràdio autonòmica de les Illes Balears.
Balears fa ciència. A IB3 Ràdio, amb Enric Colat.
Els ciutadans espanyols han millorat un poc la percepció de la ciència en els darrers 2 anys. 3 de cada 4 ciutadans considera que dins d'un context de retallades de la despesa pública, els governs haurien d'invertir més en ciència i tecnologia. El 23% situen la ciència entre les 4 àrees d'inversió pública preferent. El 59,5% afirma que la ciència té més beneficis que perjudicis. Una altra dada. Wikipedia supera els mitjans generalistes com a font d'informació científica. A més, els científics són la professió més valorada, per darrere només dels metges. El passat dijous vaig tenir l'oportunitat de llegir el resum de la 7a enquesta sobre la percepció social de la ciència que cada any elabora la Fundació Espanyola per a la Ciència i la Tecnologia, la FECIT. Es veu que en aquests darrers 2 anys les coses han millorat un poc. Però no tot són coses bones. El número d'homes interessats en ciència i tecnologia duplica el de les dones. Un de cada 4 espanyols no està gens interessats en ciència, fonamentalment perquè no l'entén. La ignorància de la població és massa gran encara. Dir que homes i dinosaures van conviure només es pot dir si t'has empassat tots els capítols de Los Picapiedra i te'ls has pres massa en sèrio, diguem-ho així. L'enquesta també diu que el 25% dels espanyols pensa que el Sol gira al voltant de la Terra i no al revés. El 27% pensa que tota la radioactivitat del planeta està generada per l'ésser humà i quasi el 43% dels espanyols encara no sap què és el fracking, és a dir, aquesta tècnica d'extraure gas infiltrat a més de 2.000 metres de profunditat mitjançant un còctel de substàncies químiques. Serà que molts espanyols encara no s'han llegit Viatge al fons de la Terra de Juli Verne? Mal fet, perquè en aquesta novel·la de ciència-ficció s'expliquen alguns raonaments científics molt interessants, tot i que d'altres és veritat que són massa imaginatius, per no dir una altra cosa. Avui al nostre programa justament xerrarem de l'univers de Juli Verne i tractarem d'esbrinar què hi ha de ciència i què hi ha de ficció. Penseu que les dues coses es contraposen o es complementen? En qualsevol cas, una cosa està molt clara. Llegir sempre suma. No només ens fa més feliços, més llestos i més guapos, sinó que augmenta la nostra biblioteca del saber i ens fa més savis en tots els ordres del coneixement. Si llegim més, segur que l'enquesta sobre la percepció social de la ciència cada any serà més favorable. Aquesta setmana, que ha estat el Dia del Llibre, nosaltres ara us proposem un dissabte de ciència. Benvinguts a Balears fa ciència.
will be hard. I never want to leave you. We've never had a fight. You should never split a pole. You should never split at all.
Molt bon dia a tothom, 11 i 9 minuts, ja som aquí els del Balears Fa Ciència a IB3 Ràdio un dissabte més, des d'ara i fins a les...
Dues.
Benvingut, Macià Sureda, com estàs?
Estic bé, ara estava escoltant les cançons i m'ha agradat molt.
Guapa aquesta música,
molt guapa.
Mira, aquests són Bell and Sebastian.
Bell and Sebastian.
I el llibre es diu Rapid in... Up in Books.
Bé, me l'apunt, Enric.
Inbooks, llibres. Avui els llibres tindran, com és lògic, com és normal, en aquesta setmana que hem tingut el dia del llibre, el dia de Sant Jordi, farem un petit homenatge als llibres de ciència.
Sí, de fet, ja mos han invadit l'escritori, per lo que veig.
Farem un repàs també de llibres de ciència-ficció i farem un repàs de llibres de gastronomia i de cuina. I tot això serà al llarg de les 3 hores del programa, o sigui que xerrarem de llibres a la primera, a la segona i a la tercera hora. Però no només xerrarem de llibres.
No, tenim moltes més coses.
Moltes coses. Avui tenim ciència, ficció. Què? Ciència, ficció? Quina diferència hi ha entre la ciència? Quan és ciència i quan és ficció?
On és el límit de la ficció?
Tu t'agraden els llibres de Juli Verne?
M'agraden.
Sí, quin és el llibre de Juli Verne que recordes amb més gust?
Jo que ets de viatge en el centre de la Terra.
Per què?
No sé, aquest és el més ficció de tots els que ha escrit.
Doncs jo, si haig de recordar un llibre de Juli Verne, doncs no sé, 20.000 leguas del viatge submarí.
També.
És un dels llibres que em va marcar i avui faré una cosa que no m'agrada mai fer, però per què estan els programes?
Per innovar.
Per innovar. Xarina Canyes, molt bon dia.
Hola, bons dies.
Jo sempre t'he dit que ella, na Xarina Canyes, na Zote surt, sempre vol començar abans d'hora. I sempre li dic, espera't. Però avui no, avui la faig entrar abans d'hora per demanar-te quin llibre de Juli Verne recordes tu, amb més il·lusió. Quin llibre de Juli Verne te va marcar de petita?
Pues yo creo que también el de 20.000 leguas de viaje submarino.
Ah, sí. Això perquè ho he dit jo. Ja està agafat aquí.
Copiosa.
Has de dir una altra. No.
La Vuelta al Mundo en 80 días.
Per exemple, ja han dit tres títols. Avui entrevistem aquí als estudis d'IB3 Ràdio, exclusiva mundial, Juli Verne.
Juli Verne.
Juli Verne, aquí als estudis. Bé, no el mateix Juli Verne, però un munt de persones que coneixen la seva obra i sobretot també la relació entre Juli Verne i Balears. Hi va ser o no hi va ser a les nostres illes en Juli Verne?
Ja espero que molt ho contesteu.
Doncs avui en traurem l'entrellat. 11 i 11 minuts. Balears Fa Ciència @ivetresradio.com.
El Facebook, Balears Fa Ciència. I ja està.
El Twitter, Balears Fa Ciència. I ja està.
I el telèfon, 971-13-9900.
I ja està. Una salutació per en Víctor Matí al telèfon, per en Iván López al control, na Xarina, que ja l'hem presentada, en Macià també, i comencem amb l'enigma.
Som-hi.
Que avui diu així.
Avui diu així, mira.
Avui seguim amb la línia dels... dels enigmes
de lògica
antics, que agraden més als oients perquè us agrada més pensar. Ens ho heu dit al llarg d'aquesta setmana que voleu pensar. Doncs a les 11 i 12 minuts, a pensar.
A pensar. Diu així. Un excursionista és capturat per una tribu salvatge. I li diuen...
Tu ja influenciat per Juli Verne. Ja
jo estic en ficcions, els llibres. Aquesta tribu li diu a l'excursionista: si mos dius una mentida, te matarem lentament. Si me'l dius una veritat, te matarem aviat. Què ha de dir l'excursionista perquè no el matin?
Què ha de dir? Un excursionista és capturat per una tribu salvatge i li diuen: si dius una mentida, et matarem lentament. I si dius una veritat, et matarem ràpidament.
Què ha de dir l'excursionista perquè no el matin?
971-13-9900. Si ho sabeu, penseu un poc.
I cridau.
Que és una qüestió avui de...
De pensar.
De pensar. Paraules.
Paraules.
Avui parlarem de paraules, de números, de ciència, de ficció, tot barrejat tot avui en el programa. 971-13-9900. una ensaïmada de l'associació de forners
i pastissers d'Illes Balears.
Això mateix, 971-139-00. I en Macià Sureda ja és amb la seva guitarra aquí, que la té de vora seu, disposada a cantar-nos un poc. Què mos cantes avui?
Avui vos cantarem una cançó molt famosa que se diu Have You Ever Seen The Rain? Nancy, mai ho vi ploure. Valdi.
Si hem vist mai ploure, doncs hem vist ploure, però ploure dins dels estudis d'IB3 Ràdio no hem vist mai, però si escoltem en Macià Sureda, avui...
Esperem que no plagi.
Molt bé.
Someone told me long ago there's a calm before the storm. I know it's been coming for some time. When it's over, it's all the same. It will rain a sunny day. And I know I'm shining down like water. I wanna know, have you ever seen the rain? I wanna know, have you ever seen the rain coming down a sunny day? Someone told me long ago there's a calm before the storm. I know, and it's been coming for some time. When it's over, it's all the same. It will rain a sunny day. I know, and shining down like water. I wanna know, have you ever seen the rain? I wanna know, have you ever seen the rain coming down a sunny day?
Bravo!
Gràcies.
Ha arribat el moment, després d'escoltar l'actuació musical d'en Macià Sureda. Per cert, no ha plogut, Macià, que ho sàpigues.
Menos mal, ha anat bé.
Ha arribat el moment, ja l'hem presentada. Arriba Azote, sur. Sarina Cañas, molt bon dia altre cop.
Molt bon dia.
Com va anar el dia de Sant Jordi?
Muy bien, muy bien, muy intenso. Mucho libro por aquí y por allá. Mucho libro.
I vas prendre la nota d'algun títol relacionat amb ciència que puguis aportar avui als oients de IB3 Ràdio?
Sí, unos cuantos, voy a aportar unos cuantos.
Som-hi.
Bueno, voy a hacer un resumito, voy a hablar de libros científicos, del telescopio espacial Hubble, de almacenar CO2 en acuíferos y del cerebro humano.
Això són els tuits dels quals xerraràs.
Uh-huh.
I el primer d'ells té a veure justament amb propostes per un Sant Jordi molt científic.
Correcto. El primer tuit és de Raúl Torán, que és redactor científico freelance, editor del blog Cosmocaixa, vicepresidente de la Asociación de Comunicación Científica de Cataluña, gestor de proyectos, community manager de neurociencia y de ilustraciencia.
¿Y seguidor de qué programa, el Balears Fa Ciencia?
Ajá, muy bien. Y bueno, tuitea desde Barcelona y el tuit dice: 8 propuestas para un San Jordi científico. Pone el hashtag San Jordi Scientific y habla de las 8 recomendaciones de libros científicos para disfrutar de la ciencia también en San Jordi. El primero es Big Bang, el descubrimiento científico más importante de todos los tiempos y todo lo que hay que saber del mismo. Es de Simon Sine y explica el origen del universo. El segundo dice es Decir la ciencia, divulgación y periodismo de Galileo a Twitter. Es de Vladimir de Semir y analiza la importancia de la información bien tratada que permite al lector entender la complejidad del mundo. El tercero es Descodificando la realidad, el universo como información cuántica, es de Vlatko Bedral, y habla de cómo entender lo que nos rodea a partir de la información. El cuarto es El universo en tu bolsillo, de Marcus Chan, que es un astrofísico británico que invita a plantearnos aspectos de nuestra vida de los que no nos hemos preguntado el porqué. El quinto es Ens farem humans, un homo sapiens amb cultura crítica d'espècie, y es de Eudald Carbonell, que es un arqueólogo, y reflexiona sobre el futuro del homo sapiens. El sexto es...
Gran libro. Ajá. Me encanta.
Muy bien. El sexto es de es la filosofía de Stanley Kubrick, de Gerald J. Abrams, que realmente la hace de editor. Es una serie de artículos de diversos expertos que recogen el carácter trascendental de la obra de Kubrick. El séptimo es Los consejos de Schrödinger, física cuántica y universos paralelos, del autor británico Colin Bruce, y es la historia de un grupo de científicos a los que aterroriza la idea de los multiversos. Y el octavo y último es Un submarino de aire y otros experiments. Es de Jordi Masson, que es un ingeniero, y habla de 28 experimentos para acercar a los niños al mundo de la ciencia.
Molt apropiat el submarí el dia que xerrarem de Juli Verne i la ciència ficció.
Sí, jo no sé en què consiste l'experimento este, és que jo no m'he leído este llibre.
I moltes propostes, segur que podríem seguir, perquè llibres de ciència cada vegada n'hi ha més.
Sí, un montón.
I bueno, tu te'n vas comprar qualcun el passat dia del llibre?
Pues no.
No.
Es que yo no soy, a ver, no soy de esta tierra, no tengo esta tradición. Yo compro libros pues cuando toca.
Pensaba que anabas a dir, yo compro llibres tot l'any.
No, bueno, cuando me apetece.
Molt bé, doncs llegir quan ens vingui de gust, però sempre molt recomanable, no és vera?
Sí, claro.
Es importantíssim. Sí, sí.
Segon tuit.
El segundo es de Cosmolarium, que es un centro de divulgación de astronomía y planetario, ubicado en el castillo medieval de Hornos, en el Parque Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas. Tuitean desde Hornos de Segura, Jaén, y el tuit dice: el gran ojo cósmico cumple 25 años. Y habla de una entrevista en la revista Nature, el astrofísico Mario Livio habla de las observaciones realizadas por el telescopio espacial Hubble, que han revolucionado el conocimiento astronómico y sentado las bases para comenzar a buscar vida fuera de la Tierra. Este telescopio ha permitido, entre otras muchas cosas, vislumbrar las primeras estrellas del universo, ver el universo cuando solo tenía 1.000 millones de años, que actualmente se sabe que tiene 13.700 millones de años, confirmar la existencia de agujeros negros en el corazón de muchas galaxias, descubrir la energía oscura que está provocando la expansión del universo, conocer de qué está hecho el universo, de que el 73% es energía oscura, el 23% materia oscura y el 4% restante es materia ordinaria. Y por último, medir las propiedades de las atmósferas de los exoplanetas, que son planetas fuera del sistema solar. Las imágenes que ha tomado este telescopio han fascinado al mundo. Hay una dirección web, que si quieres la digo, ¿no?
Sí.
Es http://hubblesite.org/gallery/album/entre. Bueno, lo pondré en mi blog porque creo que voy muy rápido para que tomen nota.
Posas el blog /directa.
Eso. Mi blog Azotesur. Con que ponga Azotesur yo creo que ya le sale. El telescopio fue lanzado el 24 de abril de 1990, actualmente se celebra sus 25 años, y fue lanzado en el transbordador Discovery. Fue fruto de la colaboración multimillonaria, porque llegó hasta un presupuesto de 10.000 millones de dólares, de la NASA y de la ESA, Agencia Espacial Europea. La ESA aportó un 15% de presupuesto y ese fue el tiempo de observación que le correspondía, aunque debido a la calidad de sus propuestas llegó hasta obtener un 25% de tiempo de utilización del telescopio. Y bueno, este telescopio orbita alrededor de la Tierra, a unos 600 kilómetros de ella, y estará hasta el 2020, para hacerle coincidir 2 años con su sucesor, que es el telescopio James Webb, que su lanzamiento está previsto para el 2018. Y bueno, parece que la siguiente prioridad es buscar vida más allá del sistema solar.
Doncs estarem atents aquí al Balear fa ciència.
No vol cal, troben cal.
Quiero ver la primera foto del primer extraterrestre.
Si entrevistem en Juli Verne, em comprometo també a entrevistar el primer alienígena que puguem trobar.
Hem d'anar alerta
i ens hem d'entendre.
Sí.
Ens hem d'entendre i veure quin idioma xerrem.
Eso, a ver en qué idioma.
O, bueno,
en català, por supuesto.
O amb traducció. Simultània.
Sí. Y bueno, el tercer tuit es de F Verde, que son las noticias de ecología, medio ambiente, RSC, ciencia y tecnología de la agencia F. Y tuitean desde España y el tuit dice: almacenar CO2 en acuíferos no induciría sismos, dice un estudio del CSIC. Y habla de que científicos del Instituto de Diagnóstico Ambiental y Estudios del Agua del CSIC y de la Lawrence Berkeley National Laboratory de Estados Unidos han publicado en la revista NAS el estudio en el que concluyen que almacenar CO2 en acuíferos salinos profundos como una de las estrategias para luchar contra el cambio climático no sería la causa del origen de terremotos, como ha ocurrido en el delta del Ebro con el almacenamiento geológico de gas. Siempre y cuando se cumplan una serie de criterios estrictos a la hora de seleccionar y gestionar los depósitos de CO2. Y estos serían, por ejemplo, evitar las zonas sísmicas activas y hacerlo en zona de roca sedimentaria, que es más blanda y moldeable y que frente al cambio de presión tiende a plegarse. Preocupa, por tanto, el posible riesgo sísmico derivado de la presión que pueda ejercer el CO2 y que como consecuencia el riesgo de que se escapen las grandes cantidades de este gas almacenado. Pero estos científicos dicen que la sobrepresión disminuye con el tiempo y a medida que el CO2 se disuelve en la salmuera. Y en el caso de que se activaran fallas, el elevado contenido de arcilla del terreno volvería a cerrar las fracturas.
Molt bé, doncs tancades les fractures, que no quedin cap fractura oberta. I el darrer tuit té a veure amb el cervell i el tamany del cervell. Ja hem acabat?
Sí,
ja està. Doncs, molt bé, vols fer un...
No, el quarto i últim tuit.
No, això és el que te preguntava. Sí,
ah, vale, perdona, sí, és que no t'he entendit.
Però te pregunto, hem acabat, vale, i tu me dius...
No, sí, pensava que sí, havia acabat l'altre. Ah. El quarto i últim tuit és de Misterio de la CIE, i és de Misterios de la Ciencia, foro para la gente curiosa e interesada por los misterios científicos, una comunidad de divulgación científica en español. Tuitean desde España, y el tuit dice... ¿El tamaño del cerebro importa?
Eso es lo que te estaba preguntando.
Vale. ¿El tamaño del cerebro importa?
¿Importa o no importa?
Muchísimo. todos los tamaños importan.
Uepa.
Y bueno, pone un enlace al programa de Ciencia al Cubo de Radio Nacional de España, donde América Valenzuela, el domingo 19, entrevistó al neurocientífico Ignacio Morgado, que es catedrático de psicobiología del Instituto de Neurociencia de la Universidad Autónoma de Barcelona. Este hombre habla de una serie de reflexiones sobre el cerebro y bueno, dice que nuestro cerebro es una gran fábrica de ilusiones, que lo que nos diferencia a otras especies es nuestra gran capacidad de razonar y que cuanto más inteligente es una especie, mayor es su cerebro, aunque esto no se cumple en el 100% de los casos, ya que, por ejemplo, la orca tiene un cerebro de 7 kilos y medio y el cerebro humano no llega al kilo y medio. Pero dice que la clave realmente está en la estructura de organización interna, que el cerebro humano tiene 80.000 millones de neuronas y billones de conexiones entre ellas. Dice que el cerebro de hombres y de mujeres es distinto desde el punto de vista estructural y funcional, aunque aún no se ha encontrado la relación entre las diferencias de comportamiento que están realmente determinadas por genética, por estructura del cerebro y por educación. Habla también de la inteligencia emocional, dice que es la capacidad de utilizar la razón, que realmente es lenta, para gestionar nuestros impulsos y emociones, que son automáticos y muy rápidos. Dice que el cerebro recuerda también lo malo para evitar caer en los mismos errores, que dice que los mayores recuerdan mejor los recuerdos pasados porque se grabaron cuando el cerebro estaba en buen estado. Él lo compara entre grabar sobre roca cuando eres joven o sobre arena cuando eres mayor, que se borra más fácilmente. Dice que sabemos que los perros también piensan por su comportamiento y en cuanto al cerebro y la homosexualidad parece haber un componente genético muy importante. Dice que por tanto es igual de natural la orientación sexual homosexual que la heterosexual y que por tanto hay que aprender a aceptar a cada uno como es.
Molt bé.
El cervell és un misteri que encara ens té moltes sorpreses preparant, jo crec.
I un cervell d'un elefant, que tots coincidim i sabem que és bastant més gran que un cervell d'un lloro, per exemple, i els dos són intel·ligents. Sí. Són de les espècies més intel·ligents que tenim dins del món animal, els elefants i els,
bueno,
i els lloros.
Les orques són superlistes, també. Mm. Los delfines també són molt listos. Bueno, no sé.
Molt bé. I tu, que ets molt llesta també, Xarina Canyar. Gràcies per aquest repàs. Per cert, aquestes propostes del Sant Jordi Científic, avui que hem estat tan mediàtics, no record si hem dit, però per si de cas ho recordem, que aquestes propostes d'en Raül Toran eren de... d'un resum de La Vanguardia, del suplement de ciència de Big Bang del diari La Vanguardia. Gràcies, Xalina Cañas.
A vosotros.
Una abraçada, fins la setmana que ve.
Gràcies, adiós.
Balears Paciència, a IB3 Ràdio, amb Enric Colat.
IB3 Ràdio, la ràdio autonòmica de les Illes Balears.
¿Cuánto tiempo hace que no quedas contigo mismo? ¿El ritmo de vida actual te desborda? Para unos segundos y reflexiona. ¿Ya sabes dónde irás de vacaciones? Ven a Formentera y disfruta, respira, vive, siente. Pasión por Formentera, el último paraíso del Mediterráneo. Ven.
Wine Days Mallorca. 9 experiencias en el corazón de Mallorca. Bodegas y viñas, pueblos y paisaje, tradiciones, arte y música, mercados y compras. Del 10 al 18 de mayo en la DO Binissalem, Santa María, Consell, Binissalem, Sencelles y Santa Eugenia. Descubre la Mallorca desconocida. Consulta agenda de actividades en winedays@winedays-mallorca.com. Organiza DO Binissalem con el apoyo de Fogaiba y Fondo Social Europeo de Desarrollo Rural. Wine Days Mallorca en la DO Binissalem del 10 al 18 de mayo. www.winedays-mallorca.com.
Érase una vez un destino mágico, París, al que se llegaba directamente desde las oficinas de Alcón Viajes y Viajes Ecuador. Los más pequeños de la casa disfrutarán y harán realidad sus sueños e ilusiones. Date prisa, los mejores precios vuelan. Corre a reservar en Alcón Viajes y Viajes Ecuador.
IB3 Radio et proposa conèixer tot allò que envolta i fa possible el món educatiu. Juan Riera Roca presenta Paideia, el programa centrat en la comunitat educativa de les Illes Balears. Paideia, diumenge, a les 3 del capvespre, a IB3 Ràdio, amb Juan Riera Roca.
Sortida del vol, Palma, Aire Europa, amb destinació ACB. Senyors passatgers, embarquin per la porta IB3.
El Palma Europa emprèn el vol cap a l'ACB. Comença el play-off d'Atzet.
El Palma serà cinquè de la Lliga Adecco Deport. El Palma tindrà petó pista a la primera eliminatòria.
Demà, primer partit dels quarts de final. A les 7 del capvespre i des de Sant Moix, Palma Europa, Lleida. Amb la narració de Sergi Requeni. IB3 Ràdio, 10 anys donant suport a l'esport balear.
Balears fa ciència, el magazín de ciència i medi ambient d'IB3 Ràdio, amb Enric Colet.
I 33 minuts, estem aquí entusiasmats, enfrescats, mirant portades, títols, cobertes de llibres de cuina, llibres de gastronomia, perquè el senyor Juan Antonio Fernández, el nostre professor de cuina de l'IES Guillem Colom, Casasnova de Sóller, no ens ha portat, mira, Macià, quan ens ha dut? Un, dos, tres, no, ens ha dut
una maleta de fer viatge, no?
És que ha vingut amb una maleta Però d'on vens, Juan Antonio? De Sóller.
Hombre, m'heu convidat...
Tot això ho has facturat?
Tot això ho he facturat, pues tu no era que has estat a pagar peatge per excés de càrrega. Hombre, m'heu convidat a parlar de llibres i jo crec que he tocat un dels punts febles de qualsevol cuiner, no només de mi, perquè els llibres és part fonamental de qualsevol art i la cuina és una més.
Doncs has vingut amb molts llibres. Nosaltres sabem que t'agrada molt xerrar de llibres perquè de fet sempre ens portes un o dos llibres.
Sí, 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 jo penso que és fonamental la documentació. Ho he dit moltes vegades, el que jo sé és perquè m'ho han ensenyat o perquè ho he llegit, i no hi ha res millor que consultar llibres per aprendre, i després bueno, tu pots innovar i pots modificar, però és important tenir una bona base.
Molt bé, doncs m'ho poses fantàstic, perquè tenint una bona base, tenint un guió com tenim, jo t'aniré proposant una sèrie de llibres i tu te'ls saltes, innoves i dius el que trobis, t'assembla?
Molt bé, molt bé.
Vinga, tenim per començar un llibre dels més antics, que no me diguis que també l'has portat aquest, El Nuevo Arte de Cocina. No, sí, el més antic de tots és Nuevo Arte de Cocina, tret de l'Escola d'Experiència Econòmica.
Econòmica, sí.
És del 1767.
Sí, sí, sí.
Però què m'has dut aquí, Juan Antonio?
Una relíquia.
Una relíquia.
Bueno,
ho has tret d'un museu.
Bueno, ho has tret d'un museu. La veritat que si era per avui era dur-vos un parell de llibres que fessin una miqueta diferents, he pensat de pegar un bot cap a l'edat mitjana, perquè duit llibres des de segle XIII fins al segle XIX, qualcun de més actual, i sobretot està bé aquest tipus de llibres per conèixer les diferències. Nosaltres pensam, per exemple, que avui mateix no concebem una cuina mallorquina sense domàtiques, sense preves, però hem de pensar que en el segle XIII, que és un llibre que després parlarem d'ell, no hi havia aquests productes, i bueno, està bé conèixer el que tenim. Per aquest llibre es diu Un nuevo arte de cocina sacado de l'escola de l'experiència econòmica.
Al final tot ve de l'economia, sí, t'adones que hi ha problemes. Fins i tot el 1767.
És un llibre escrit per Juan Altamira, que era un pseudònim d'un capellà franciscà, Raimundo Gómez.
Fray Raimundo Gómez.
Exactament, de segle XVII. Aquest llibre, fins al segle XIX, va ser llibre de referència de la cuina. Evidentment, aconseguir aquest llibre, avui en dia crec que aquests llibres només estan els manuscrits custodiats a biblioteques importants, a la Biblioteca Nacional, o qualque... biblioteca pública. Hi ha un editorial que es diu Editorial Maxtor, que fa unes reedicions d'aquests llibres escrits, vull dir, talment com se van publicar en la seva època, amb un castellà antic, amb una grafia diferent, però que convida a llegir i estudiar-los una miqueta. Tenint en compte que és un llibre que fa 250 anys que se va publicar i durant dos segles va ser el llibre que accelera de qualsevol persona que li agradés la cuina. També hem de pensar una cosa, que els llibres de cuina sempre han estat o eren exclusius dels nobles, de la gent, l'escrivien els capellans, l'escrivien la gent que sabia escriure, i aquest llibre era un llibre que s'ha de treure precisament d'aquest capellà franciscà, de la seva cuina, que era més casolana, que era poc presentada en la literatura en aquella època, i era un llibre bastant, bastant clàssic.
Nuevo arte de cocina sacado de la escuela de experiencia económica, que té un valor documental que ningú esperi trobar aquí, l'estil d'en Ferran Adrià, per exemple.
No. O sigui, que són recetes molt, molt senzilles, i per exemple una receta, obrint així voleig una pàgina, d'una una receta per malalts, una receta perquè la gent se tonifiqui, no és res més que un brou de carn, un brou d'au, però que en aquell moment, pues clar, era per un malalt, un brou d'au, en un moment ben calentat, te cura tots els mals. És veritat que sí.
Molt bé, passem a un altre títol que tinc per aquí, un llibre que dius que és de gran valor per a tu, el llibre de Saint Sauvy.
Ara sí que has tocat el punt feble.
Ara t'hi toca la fibra.
El llibre de Saint Sauvy és el primer llibre de cuina escrit en català que se conserva. Se va trobar un manuscrit a una abadia, crec que el manuscrit data de segle XIII, segle XIV, i va ser publicat en els anys 70, va ser reeditat, I el que parlàvem abans, és un llibre de cuina catalana que no té res que veure amb el que coneixem ara. Evidentment, tots aquests productes que venien de ser descobertes de nou món no existien. I hem fet un parell de recetes d'aquest llibre. De fet, n'he preparat una que després, si voleu, la comentam. I la veritat que és curiós aquella cuina que dista tant de lo nostre i te sorprèn veure no emplear unes patates o no emplear unes domàtiques o un preves o unes albergines, que avui en dia una cuina mallorquina sense un tombat no l'entens. Pues, no.
Anem a fer una cosa. Juan Antonio, ja aquí som en aquest llibre, xerrem d'aquesta recepta, que nosaltres també ara la pengem en el Facebook, que ningú s'espanti perquè digui ara que això, en quin idioma me xerren? Perquè l'hem posat...
No, tot ho penjarem, sí, que s'entengui.
No, el posem a tal qual.
Exactament.
El posem, bueno, i s'entén. S'entén, però el posem amb l'idioma original del segle...
XIV. Segle XIV. És una recepta molt senzilleta, unes gualeres, unes aus. En el llibre posa perdius, evidentment també és fàcil aconseguir gualeres que no perdius, però bueno, en qualsevol au funciona bé. És una elaboració molt senzilla. Han de pensar que abans la gent, el que hem dit abans, quan cuinava volia ser de forma econòmica, no? I feia, per un costat feia el brou, per l'altre costat feia la carn, i ja tenien el primer plat, que era una sopa, i el segon plat, que era la carn estreta de la sopa. En aquest cas, aquesta recepta, i moltes d'elles també funcionen així. Com ho feim? És molt fàcil. Primer d'agafar les aus, els perdius, les gualeres, els picantons, i s'han de tear abocinats. Una vegada que s'han teats, s'han de bullir. Una vegada que són bullides, les separem en quatre i dins una gaixonera amb un pot de saïm, se mos oblida a vegades que podem emplear saïm per cuinar. Sempre emplear mantequilla o emplear oli, que no dut tant de les qualitats organolèptiques de l'oli d'oliva, molt recomanable, però acostumeu-vos també a fer qualque sofrit en saïm. Dona aquell gustet una miqueta més especial.
Però sense passar-se.
Sense passar-se, evidentment. Sofregint les aus, quan tinguin un bon coloret, afegim un poquet de panxeta i també li feim aquest sofregit. I després l'únic que hem de fer és...
Sense passar-se, que després la panxeta
la farem nosaltres. I després què feim? Després fem una picada, com entenem nosaltres, una picada amb un parell de fruits secs, en aquest cas avellanes, una miqueta d'ou bullit, una miqueta d'herbes, i després li afegim el most. El most, que sabem que és el suc de rem abans de fermentar per ser vi. I tot això ho feim bullint les gualeres, un poquet de sal, la rectificam i ja tenim un bon brou de carn que podem servir per un costat amb unes llesques de sopa, una miqueta de pa torrat, i per l'altre costat tenim les gualeres que acompanyarem pues, amb una miqueta de verdura, amb qualque cosa. En aquesta recepta, òbviament, no ens indica guarnicions, suposo que en aquella època tampoc hi havíem pensat massa que se cuina com l'antena mare de fer-li una guarnició. Ja els anava bé, si en aquell moment tenien un pot de carn...
Per poder menjar i dur la botlla.
Per menjar, sí.
Les patates i l'ensalada no anaven com a complement.
No. Se cuina, basta agafar dos llibres de cuina poc antics i entens que la gastronomia ha evolucionat moltíssim, però la veritat és que dona goig notar o saber com menjaven en aquella època. La veritat és que està molt bé, molt bé.
Molt bé, doncs podeu recuperar aquesta recepta de cuina del llibre de Saint-Sauveur, el primer llibre de cuina en català.
Exactament.
Podeu recuperar en el Facebook del Balears Fa Ciència. I podeu també veure fotografies de les portades d'aquests llibres i una altra fotografia també d'en Juan Antonio Fernández. Per cert, també podeu trobar informació i posem l'enllaç també del cuinant.com.
Exactament, sí.
També en el Twitter ens podeu fer seguidors, Balears Fa Ciència, Balears Fa Ciència, i ara mateix estem penjant totes les fotografies, enllaços, etc, etc, etc. Un altre llibre, a veure, jo te vaig dient llibres, sí, i tu els comentes, sí. o passes un altre, el que vulguis, però a mi me fa il·lusió que comentis La cocina del Titanic.
Bueno, un gran llibre de cuina. A vegades els fets que ocorren, malauradament en aquest cas el fet del Titanic, té un valor ja més novel·lès, no? Una miqueta més, malauradament, el que va passar, però s'ha publicat un llibre que es diu La cuina del Titanic, un llibre molt curiós que explica com van ser aquestes poques hores que el vaixell va viatjar, i el sopar que se va fer el vespre que se va enfonsar el Titanic. Una cosa molt curiosa que la gent igual no ho sabia: el mateix temps que el Titanic se va enfonsar, hi va haver un altre fet molt important que va passar en les nostres illes i que va quedar en segon pla perquè precisament aquest any s'havia enfonsat, que va ser la inauguració del tren de Sóller. Sempre està bé cercar-li aquelles coses curioses. I doncs va inaugurar
el tren
de Sóller.
Molt bé, Juan Antonio, aquí reivindicant.
Se va inaugurar el tren de Sóller, però malauradament, malgrat que era un fet molt important per aquella època, 1912, el Titani s'havia enfonsat, se va enfonsar el dia següent, i aquell dia pues, se va servir un menú molt, molt bo. A part de les recetes d'aquell dia, hi ha una llista de tot el que s'ha embarcat aquell dia, pels 1.700 o 1.400 passatgers, carn, ous, 35.000 ous frescos es van embarcar. Hem de pensar que en aquella època no hi havia sistemes de conservació ni sistemes de manipulació que tenim ara, i embarcar tot aquest material dins un vaixell devia ser molt complicat.
Totes les truites van quedar ben remullades.
Van quedar els ous passats per aigua. No està bé fer... Però bueno, la veritat és que és un llibre molt curiós.
Ara has estat a l'alçada d'en Pep Tur,
Efectivament.
Bueno.
Una salutació per en Pep Tur.
No, la veritat que és un llibre molt, molt recomanable i també mos torna una miqueta endarrere en aquesta cuina rococó i barroca que hi havia en els anys 20, en aquests plats carregats, en aquestes salses, en aquests rostits, que avui en dia ja han perdut una miqueta. I, per exemple, un cuinat de llengua de bou, uns espàrecs amb vinagreta, unes creps en crema de nata, en crem fresc, com deien, tots aquests plats que avui en dia han passat un poquet a segon plat d'aquesta cuina clàssica, evidentment és un bon llibre que podem consultar. I més és divertit de llegir.
Molt bé, anem amb algun títol d'algun llibre de les nostres illes.
Bueno, no podríem parlar de cuina mallorquina sense parlar del llibre de capçalera de molt de cuiners.
Entre ells tu, perquè aquest llibre ja me l'has dut alguna altra vegada.
Ja l'he dut, però no me canso mai de passejar-lo, el llibre de Madal Coloma.
A vegades aquests llibres petitons...
Són els millors.
Sí,
és sintetitzar un missatge en tan poc espai és molt important.
Exactament.
És allò de que en el pot petit hi ha la bona confitura,
exactament.
No? I mai millor dit.
Avui en dia estem acostumats en els llibres aquests abigarrats, en fotografies, en text, que no dubto de la qualitat que puguin tenir, però a vegades amb un llibre petitó, quasi de butxaca, trobam, sobretot l'important és que aquesta senyora Madal Coloma de Campos va escriure el que ella sabia que és el més important, així com ho sabia, així com ella ho relatava. I una cosa molt curiosa que me fa ganes dir-ho, i arrel de llibres que parla mare, és la forma en què va escriure el llibre. Ella acaba dient el llibre dient que si no saben com fer alguna d'aquestes coses que ella mos conta en el llibre,
que escoltin IB3 Ràdio,
però en aquella època Madal Coloma va dir que vengui ca nostra, i a més vos dic que visc en el carrer Nau 36 de Campos, i molt amablement vos explicaré. Vull dir, aquesta dona estava oberta a tothom,
així com esteu tots els cuiners.
Exactament.
Com tu mateix.
Jo crec que és el millor compartir.
Clar que sí, avui dia tot ho hem de compartir, si no és a les xarxes, sigui a través de la ràdio o sigui a través d'una bona taula.
La veritat és que sí.
Una bona taula i asseguts i en bona companyia.
Sí.
I amb un pot de pa.
Un bon pot de pa per fer muetes, perquè si cuinen tot això no fem muetes, s'assumpte no va endavant.
Què prefereixes, pa moreno o llonguet?
Hombre, ara que està de moda la recuperació de llonguet, un llonguet és bo. Ara, per fer muetes, una llesca de pa moreno
també
ajuda.
Senyor Pep Magraner, molt bon dia.
Molt bon dia.
El gerent de l'Associació de Forners i Pastissers de les Illes Balears, que no ha escrit cap llibre que nosaltres ho sapiguem.
Bueno, encara no, però bueno, encara hi seré temps, suposo que el que digui.
Està en procés tots els secrets de les ensaïmades que vostè sempre ha volgut saber i encara no sap, l'escriurà en Pep Magraner.
Molt bé.
I nosaltres aquí al Balear Fa Ciència hi posarem un capítol, també important. Pep Magraner, t'hem cridat perquè demà se celebra una fira ben peculiar, així com fa... Va ser un mes,
sí,
no? Que estàvem
sí.
de...
La mostra de Sensimada.
La primera sí. de les Illes Balears que s'havia fet fins al moment. Demà sí. també esteu en plan pioner, no? O ja és la segona sí. vegada que se celebra?
No, és la primera fira del Llonguet que es fa a Palma, en Espilarí. La barriada d'Espilarí. A 10 minuts de Palma.
Una fira dels Llonguets. I què hi podem trobar en una fira... A part, ara me diràs, Llonguets, molt Llonguets. Per sí. què una fira dels Llonguets?
Bueno, i per què? Pues perquè Ullonguet està de moda, i Upan General també està de moda, però Ullonguet, pues, des de l'iniciativa del col·lectiu Ullonguet, pues, ha agafat una força prou important, i nosaltres com a associació, juntament amb l'associació de veïns d'Espilarí, pues, volem donar, potenciar encara més aquesta iniciativa i donar-li un, donar-li un valor afegit en el producte.
Molt bé, i què hi trobarem? Com podem gaudir d'una jornada llongatera, permetem aquesta licència lingüística, que sigui ben profitosa? Què hem de fer?
Bueno, hi trobarem 13 parades de fons en llonguets i entrepans de llonguets, de molta, molt de tipus d'entrepans, uns més, més clàssics, uns altres més innovadors, i els fons que hi participen, pues, les volia anomenar perquè són fons clàssics de tota la vida i que tenen, estan molt arrelats a l'història de fons, n'hi ha qualcun de centenari, per tant mereixen que les nomen, que és el fons de Can Canet, el fons de la Glòria, el fons de la Missió, el fons de Sant Elies, fons i pastisseria Terrassa, Can Àngela, pastisseria Tries, el fons de la Pau, Camp Roig, Camp Miquel Antifont de Porreres, Fornaris, en Sorell i Camp Rafael. Tots ells toquen el tema del llonguet i porten aquest valor afegit que és l'entrepà del llonguet, calent, etc.
És a dir, que per anar a pellar una bona mossegadeta en de matí serà ideal, no és així, Pep?
Serà ideal, és un bon lloc per anar a berenar de llonguets perquè podran triar, perquè n'hi haurà a volar.
Què t'apareix, Juan Antonio? Hi paguem un vot demà?
La veritat és que em fa molta gana escenari, ja havíem pensat de pegar-hi un vot. Sí, sí, sí.
Estau convidats, esteu convidats a venir i a berenar, o a dinar, o a tastar, o a berenar. També hi haurà diferents cerveses artesanes, hi haurà diferents parades d'altres oficis artesans, de ceràmiques, de productes gastronòmics locals. Hi ha prop de 50 parades que complementaran aquesta iniciativa de l'associació d'Espilarí i l'associació de Forners.
Pep Magraner, enhorabona per aquesta iniciativa, la primera fira del llonguet demà en Espilarí. Tots a pagar-hi un vot, a donar un vol, a tastar llonguets. I a passar un bon matí. Fins quina hora és la
bueno,
fira?
De les 9 del matí fins a les 20 hores de l'hora baixa.
Tot el dia, idò.
Tot el dia, pràcticament. Podran tastar, menjar i gaudir de llonguets.
Avui l'ensaïmada, no sé si encara no l'hem rebut, no tenim el codi ensaïmada activat, no sé si serà una ensaïmada de llonguets, que tot pot ser, tot pot ser.
No, l'ensaïmada és ensaïmada, no podem confondre les coses.
Això mateix, jo l'altre dia ho vaig dir, que l'ensaïmada havia de... Perquè, no sé, el Calcuma va demanar si l'ensaïmada podia ser una ensaïmada...
Sense saïm, i sense saïm no és una ensaïmada.
És impossible, no. No,
perquè parlàvem d'al·lèrgics i de...
Del gluten.
Llavors jo vaig dir, no, que en Pep Magraner m'ha dit que l'ensaïmada... Sí, llavors ja no és ensaïmada. Moltíssimes gràcies, Pep Magraner.
Bueno, a vosaltres, i convidar a tot Mallorca i uns llonguets i unes llonguetes a que vinguin a la fira dels llonguets.
Sí, senyor. I orgull llonguet també.
Molt bé, perfecte.
Una abraçada, per cert, als amics de l'Orgull Llonguet, que supos que també hi seran per,
sí,
demà per aquí.
També tenen una parada, vull dir que podran... Hi haurà moltes coses vinculades amb el Llonguet. Hi haurà figures, hi haurà cervesa etiquetada amb el tema Llonguet, hi haurà ceràmiques, tot estarà molt vinculat amb el Llonguet.
Gràcies, Pep.
Hi ha moltes coses per veure.
Gràcies.
Moltes gràcies, Enric, i tots.
Juan Antonio, algun títol més que bueno. Vulguis i per tu en tens molts aquí,
sí.
Tu en tens molts, i vull destacar que tens aquí una relíquia. Què és això que tens aquí?
Bueno, aquí tinc una plegueta, una llibreta.
Això literalment sí que ho has tret d'un museu.
Això sí, això és una plegueta que era de la meva predina.
Gairebé necessitem guants.
Era de la mare de la meva predina. I encoratjo tothom que aprofiti la saviesa de la gent que té a casa seva per recuperar aquests petits llibres no publicats, perquè no deixen de tenir un valor increïble. És una forma de transmetre la informació. Jo penso que una cosa que s'ha perdut una miqueta. Avui en dia ja la gent ja no escriu les recetes, tenim internet, tenim llibres, tenim pàgina web, i s'ha perdut un poc aquesta vessant de la cultura nostra, que era tenir el llibre de cuina a dins el rebost de casa nostra, ja mesclat en les cueres, aquella plegueta on s'expredien i expredients, escrivien allò que no se'n recordaven, perquè hem de pensar que normalment la gent escrivia allò que tenia tendència a no recordar-se. Les recetes solen ser incompletes, no perquè l'autor no se'n recordava, però era per això, perquè la banda que se'n recordava no l'escrivien, escrivien la banda que no recordaven.
I al costat d'aquesta relíquia en tens una altra que té un format absolutament diferent.
Sí, aquí he duit un
molt
llibre...
Molt visual.
Molt visual, un llibre de company amic Santi Taura, de Lloseta, company d'escola, company de feina, d'aquí una salutació a Santi, si m'ho escolta, i és el llibre que va publicar. M'agrada molt d'aquest llibre per format, per la senzillesa que presenta ell tant a la seva cuina com en el llibre. Jo crec que és un llibre molt recomanable, és un llibre actual, presenta unes recetes molt senzilles, basades en el producte de la terra. Ell és un gran cuiner i mos presenta pues, com fer una granada de sopes mallorquines, com fer una coca de trempó i mussola, evidentment amb aquest toc especial que dona en Santi les seves elaboracions. És un llibre de la nostra terra, d'un lot emprenedor, i jo crec que és un exemple que molt de
cuiners... Un dels molts exemples de cuiners, d'aquesta escola de cuiners balears que tenim.
Sí, sí, la veritat és que no mos podem queixar. En la banda de gastronomia jo crec que mos ho curram i estem al capdavant de molt d'aspectes.
Senyors, Macià, Juan Antonio, anem en el concurs?
Anem en el concurs. I el concurs d'avui diu així, encerrat d'un llibre antic que se deia el llibre de Sant Sauvi. Quina peculiaritat tenia aquest llibre? A. És un llibre de ciència-ficció. B. És el primer llibre de cuina catalana que se conserva. O C. És un llibre escrit per Juan Antonio.
Bueno.
Molt bé, m'agrada el concurs d'avui, eh? Ciència-ficció, el llibre de Sant Sauvi, un llibre escrit per Juan Antonio,
el primer llibre de cuina en català que se conserva.
971-139-00, el llibre de Sant Sauvi, ara mateix. Crideu que en Víctor Metier està disposat, ara mateix que crideu, perquè aquesta cridada val una invitació per a dues persones per anar a dinar, a sopar, a berenar o a on vulgueu en el restaurant de Ginebró d'Inca. 971-139-00.
Balears fa ciència a IB3 Ràdio amb Enric Colat.
Érase una vez un destino mágico, París, al que se llegaba directamente desde las oficinas de Halcón Viajes y Viajes Ecuador. Los más pequeños de la casa disfrutarán y harán realidad sus sueños e ilusiones. Date prisa, los mejores precios vuelan. Corre a reservar en Halcón Viajes y Viajes Ecuador.
Si estàs temporalment a l'estranger, pots votar les eleccions locals i autonòmiques del pròxim 24 de maig. Has d'estar inscrit al registre de matrícula consular com a no resident i sol·licitar la documentació per votar fins al 25 d'abril. Rebràs la documentació al teu domicili de l'estranger i tindràs fins al 20 de maig per enviar el teu vot per correu certificat. Pots votar encara que estiguis temporalment a l'estranger. Ministeri de l'Interior, Gobierno de España.
Allà on hi ha exclusió, hi posam uns braços oberts. Allà on hi ha discapacitat, hi trobam habilitats. De la malaltia mental, entrem lucidesa. Flors en el desert, amb David Oliver. Diumenge, a les 10 del matí, a IB3 Ràdio. Flors en el desert. Escolta com batalla el cor de la societat.
Al voltant de la mitjanit, no ens limitem a parlar de la història del jazz. Feim història. Al voltant de la mitjanit. El programa de jazz d'IB3 Ràdio, dissabte a mitjanit, amb Ferran Pereira.
IB3 Ràdio, la ràdio autonòmica de les Illes Balears.
Balears fa ciència, el magazín de ciència i medi ambient d'IB3 Ràdio, amb Enric Colat.
I tenim a la Sara Vergas de Palma.
Amb aquesta música cocinero, cocinero, eh? que us posem d'homenatge de
a tots els cuiners.
D'en Antonio Molina, cocinero, cocinero. I Sara Vergas de Palma. Hola, bon dia.
Hola, bon dia.
Quina te pareix que d'aquestes traduccions és correcta?
Pues és el primer llibre escrit en català que se conserva.
Molt bé, sí,
molt bé, que tu la coneixes. M'està fent moltes cares aquí en Juan Antonio, eh? Qui és na Sara Vergas de Palma? Qui és?
Pues, som alumne de Juan Antonio i també he estat en la ràdio amb vosaltres.
Molt bé.
Ja t'he dit, me sonava la teva.
Molt bé. Però ha posat una cara Juan Antonio, quan hem dit el nom, que ha pagat un vot, eh? Ha pagat un vot. Molt bé. Joan Coll, hola, bon dia.
Bon dia.
Està enxerrant de llibres de cuina avui.
Ui.
De llibres de cuina.
N'hi ha molts.
El millor llibre és cada un mateix, cada cuiner, també.
Bueno, els llibres són bons, sempre donen idees, però cada cuiner ha de tenir la seva personalitat i el seu toque. Si no, és mal assumpte. Si copia només les receptes, no serà mai un bon cuiner.
Molt ben dit, sentència d'en Joan Coll, del restaurant Ginebró d'Inca.
No sé si estan d'acord els que escolten aquí, però bé, m'apareix que és una opinió meva.
El restaurant que és...
Vip Ballon Park, número 124 d'Inca, de la estació del tren.
Molt bé, gràcies, Joan, gràcies, Sara.